Els dimecres convidem els polítics a la ràdio. Cada dimecres a partir de la 1 del migdia, fil directe. Els polítics de casa nostra a Ràdio Móra d'Ebre. Un espai on els oients tenen la paraula a través del nostre Facebook Cadena SER Móra d'Ebre. Preguntes, dubtes, consultes, tot el que vulguis saber ho podràs saber a fil directe a l'hora Móra d'Ebre. Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER.
És la 1:13, obrim ja aquesta recta final, obrim el fil directe. Avui ens acompanya l'alcalde d'Ascó, el senyor Rafael Vidal. Molt bon dia, senyor Vidal, benvingut a la ràdio.
Bon dia a tothom.
Com estem, bé? Tot per Ascó?
Sí, molt bé.
Bé, avui és un dels últims fil directes ja de la temporada abans de les eleccions municipals i el seu últim fil directe com a alcalde d'Ascó, perquè ja anunciava aquest estiu que retiraven l'equip de govern. A dos mesos, més o menys, per l'arribada d'aquestes eleccions municipals i de que passin aquest relleu amb un nou equip, què li queda per fer a Ascó encara?
Bueno, pues un munt de coses.
Moltes coses.
Bé, una d'elles molt important per nosaltres és continuar generant confiança a través de la participació i del model de govern obert, que ens ha donat molt bon resultat, perquè és fonamental, sobretot per tirar endavant el que és la gestió d'un municipi, sigui de la índole que sigui, la confiança entre la població, que és a qui otorga, valgui la redundància, la confiança perquè durant uns anys governem, no?, amb el seu nom, però jo crec que s'ha de revalidar dia a dia i només es pot fer a través d'una participació, i ho estimulen molt la participació i sobretot el contacte, no?
Aquest ha estat el tret característic de la seva legislatura, del seu equip de govern, el govern obert?
Sí, sí, perquè no és fàcil, tampoc és tan comú, i és un model que ja fa anys que s'intenta implementar. De fet, les noves lleis, sobretot la llei de la transparència, aposta molt més per aquest estil, però bé, cal dir també que representa un gran sacrifici, una gran càrrega de treball. Això és molt important. Tot el que va associat a la participació és molta dedicació, que s'aparta completament de lo que és el procediment administratiu comú, que és el que habitualment el funcionariat i el personal laboral dels ajuntaments fins avui dia està acostumat. I per tant, aquesta feina extra s'ha de començar de zero, i a més és molt llarga, molt constant en el temps, i cada vegada s'ha d'anar incrementant. Per tant, aquesta relació és el que a mi precisament em fa més atractiu aquesta funció, no?
Ara ho podríem dir que ho tenen més o menys ja encarrilat després d'uns 3-4 anys, no? També els pressupostos participatius, cada vegada la participació és major, i vostè remarcava que els índexs són alts, no?
Estem ja superant el 27% de participació en 3 anys, i això és una fita que bé, no esperàvem que arribin aquestes cotes tan aviat, i el que sí que està clar és que hem d'aspirar a millorar aquestes quotes, no? I jo crec que la pròxima edició ja en govern nou també una mica per la novetat, jo crec que això ho podrem superar amb certa facilitat. També dir que cada vegada s'ha estat incrementant la participació de lo que és el sector de la gent gran, dels 60-65 anys en amunt, i el que sí que s'ha volcat és la joventut, a partir dels 16 anys fins als 25, inclús 30, ha sigut, jo crec que ha sigut el detonant d'aquesta participació. Això vol dir que és un bon sistema i que la gent, sobretot la gent jove, que ens ha d'agafar el relleu amb tot, en la societat, perquè és llei de vida, parteixen d'aquesta base, comparteixen aquest estil i a més amb la seva participació fan que això perduri, no?
I com podem assegurar que això continuï, aquest govern obert, ara que fan aquest canvi?
Bé, jo crec que és fàcil. Jo sempre he dit que la transparència és la nostra protecció. Des del punt de vista de gestors de lo públic, de vegades, bé, doncs, en fi, està clar que estem sotmesos al secret professional, a la llei de protecció de dades, a una sèrie de qüestions que moltes vegades no havíem ni pensat que fos tan rígida la qüestió, no? Però dit això, la gent el que necessita és conèixer el que es fa realment, no? I com és de cara a la galeria, de cara a l'exterior, i sobretot a través de la participació. Nosaltres tenim moltes associacions al poble, fomentem la participació de la resta de la població no implicada, estimulant-les sempre a través del conjunt d'entitats i associacions, com dic, i veus que la gent va costant, però també va entrant, no? El qual vol dir que es fan una espècie d'auditoria, no? Una mica de prova de veure si això realment va en sèrio o durarà o no durarà, no? I la veritat és que quan veuen que va en sèrio realment, i que estan en compte el que diuen, les seves propostes, que de vegades són propostes molt minces, petites, però van prenent cos, la confiança creix, i això és el que ens fa falta a tots, sobretot confiança, i per tant nosaltres hem d'aconseguir aquesta confiança a través de la transparència en la gestió.
Senyor Vidal, com ha viscut aquests anys al capdavant de l'equip de govern ara que finalitzarà aquesta gestió? Quina valoració en fa a nivell personal i a nivell de l'equip, evidentment?
Bé, jo estic molt satisfet. La veritat és que en el meu fur intern pensava arribar a aconseguir tancar, sobretot, més coses, però també he vist que he tingut que descobrir moltes més coses de les que ens pensàvem, no? I això és bo per el que hem dit moltes vegades. Tothom hauria de passar per càrrecs de responsabilitat de gestió de lo públic del poble, allà on se viu i on se neix, perquè això ajuda també a comprendre situacions que d'una altra banda és impossible. No hi ha escola, no hi ha universitat que ensenyi aquesta matèria i no obstant és la que ens governa constantment i de fa molts anys i esperem que per molts anys més encara, no? Per tant, no és una qüestió banal. Per això dic que una cosa és com comences, amb les aspiracions, vas veient com pren forma les coses, tota la trama que necessites superar i adaptar-te, aprendre molt sobretot, sempre queden coses per aprendre, i sobretot si estàs instal·lat en el que nosaltres venim a dir, la millora continua, i tens un bon equip al costat que t'acompanyi, que sàpigui que una cosa està feta quan s'acaba molt bé, però que sempre és millorable, i que si es pot millorar, doncs un moment o altre s'haurà de cometre. Això ajuda moltíssim a esperar i a estimular aquesta voluntat de servei, que al cap és molt gratificant, perquè és jo crec que la millor manera és una mica com el donar amor, no? Si estimes, ja et sents estimat. Pues jo crec que aquesta és la traducció a la gestió pública.
Això és el més positiu d'aquests 8 anys?
Sí. Sí, i a més la gent jo crec que t'ho expressa de moltes maneres, no? A vegades dien, a vegades no dien res, no? Perquè són aquelles mirades, aquella sensació, aquest buit que ara, per exemple, hem deixat l'equip de govern i jo al cap, doncs, han dit, bueno, ja està bé, perquè, bueno, molta gent no ho acaba d'entendre, no ho comparteix, bueno, molta gent se n'alegra també, no? Diu, bé, ara que em vagin aquests pesats, no? Però jo crec que en el fons, i jo crec que és una realitat que ens acompanya, quan generes confiança la gent s'acaba acostumant, no? I el que passa també és que les generacions, les noves generacions, com deia abans, sobretot el sector jove més incipient, neix amb un altre paradigma totalment diferent al que fa 4 o 5 anys només no ho semblava, no? I això durarà molts anys. Per tant, és bo canviar de sistema, fer foc nou, realitats que ja no són les mateixes, la perspectiva és diferent. El bagatge que un governant ara, per exemple, amb 25 o 30 anys, com hi ha molts que accediran, jo crec, a aquestes properes eleccions, doncs tenen una experiència, un bagatge que nosaltres no tenim. L'hem sentit parlar, vull dir, l'escoltem a les notícies, però no el tenim aquilatat. I en canvi, aquesta gent sí que el té, aquesta joventut sí que el té i la porta, i això fa falta perquè el futur lo marcaran ells, i els hem de deixar pas perquè puguin fer realitat aquesta realitat que ells identifiquen en aquest moment, no?
Per tant, el motiu seria aquesta necessitat d'un relleu generacional?
Sí, un canvi profund. O sigui, no un canvi perquè no un canvi total perquè no canvi res, no, al contrari. Ha de ser un canvi desitjat, un canvi acompanyat, un canvi que permeti avaluar i aprofitar tot lo anterior que es pugui, perquè aprofitar les coses també és habilitat i és necessari, perquè amb els recursos avui hi hem de parar molt compte, n'hi ha molt poc, si hem d'aprofitar molt, però això no vol dir que ens tingui que marcar ni condicionar el futur. Si convé canviar dràsticament alguna cosa perquè realment serà millor el que aconseguirem, fem-ho, però tampoc canviem perquè volem canviar. És molt important identificar i sobre aquesta realitat que podem avui diguéssim demostrar o podem obtenir, crear una altra realitat que s'adigui més a lo que realment volem aconseguir, perquè ho hem de fer nosaltres, no vindran altres i ho faran per nosaltres.
I aquest relleu ja hi és?
Sí, la veritat és que aquest relleu ja hi és i nosaltres el veiem molt ben posat, molt ben tramat i sobretot la seguretat en la qual està afrontant aquesta nova etapa, que per ells tot és nova, i això nosaltres ens fa, pues, en fi, confiar en que la seva obra serà excel·lent.
No repeteix ningú de l'actual equip de govern amb la nova candidatura?
No, perquè és el que dèiem una mica abans també, no? Cal canviar. De fet, apareixen noves formacions polítiques, la gent no sap com fer-s'ho per aparèixer o desaparèixer o a veure com. Mira, si no es tracta d'això, és tan fàcil com posar-nos d'acord i parlar. La gestió del públic és que l'han de fer entre tots, i com és clar i transparent la fem millor, perquè és que tothom té necessitats, tothom ne té, el treball, doncs, els cons han fet un fart de crear llocs de treball, hem creat més de 1.200 contractes en aquests últims 7 anys, però tot i això no és suficient perquè hem incrementat molt el padró degut a aquest efecte crida, i en canvi la gent en atur, doncs, abans apareixin en atur potser només aquells que tenien certes dificultats per incorporar-se al món laboral, que sempre hi ha, doncs, diferents casos, no? Mm-hmm. Però és que ara hi ha gent que té autèntica necessitat, i això apareix, doncs, amb gent gran, gent jove i gent més gran també, no? I ja no diguem, doncs, la situació crítica, social, que es viu en moltes cases, on, per exemple, els avis amb les seves petites pensions estan aguantant famílies de dues i tres generacions, i quatre també. Mm-hmm. Per tant, aquesta realitat social és algo que hem d'entomar, l'hem de transformar el millor que puguem, però està clar que això ens marcarà una base i un futur condicionat durant molts anys, que no, jo crec que en el fons tampoc ser dolent, perquè en temps de crisi també el que deia abans, es milloren no sé, les atencions, no? I l'aprofitar recursos de tota classe, no tot ha de ser l'econòmic. Gràcies a Déu, les famílies s'aguanten per l'estima que estan entre els membres, no pas només pels diners, no?
Parlant de crisi i tornant a la pregunta anterior, li he preguntat què era el més positiu amb el que es quedava i el més difícil, el més negatiu d'aquests 8 anys, pràcticament.
Bueno, jo, com que sóc de mena optimista, jo diria que de lo negatiu no m'hi fixo. En tantes coses perquè tampoc m'ajuda a superar la situació, no? Intento superar-ho cada moment, no? És una manera d'entomar la vida, perquè les coses a vegades t'afecten profundament, però dia a dia t'afecten coses i a vegades segon a segon també, no? Però això també depèn molt de la importància o de l'atenció que hi donis a les coses, perquè clar, si un fos de caràcter desenfadat, no? Despreocupat, com hi ha casos públics i notoris, evidentment, clar, pues, la preocupació o l'enuig o el desencís, pues, és menor, entenc, no sé, aquesta part del món conscient jo no la conec, no? Però jo que sí tinc clar és que si jo caic m'he d'aixecar de seguida.
El tema del cementeri nuclear va ser un moment dur, no?
Sí, molt dur, perquè va haver molt d'esforç per part de molta gent. Jo crec que molta gent d'aquesta comarca, una gran majoria, això ho sabem perquè tenim dades demoscòpiques i molts contactes personals amb molta gent, era una oportunitat de futur molt important pel nostre poble i que la que s'hem aprofitat, no com ara està passant en Villar de Canyes, que ja veurem com acabarà. Les coses, quan no es fan bé, o no, quan, en fi, poden no acabar bé, no? Millor que acabi bé, perquè pobra gent també tenen la seva il·lusió posada i bé, ja veurem com. Però jo el que he dit sempre, nosaltres aquí estem familiaritzats totalment amb la indústria nuclear, sabem que és una indústria de risc, però la tenim controlada, i a més tenim una experiència que el país no la té ningú més, i és que hem tingut un episodi d'artícules que ens va trasbalsar tots, però que la van superar en nota, i no només els habitants d'Escó i els veïns d'Escó i l'alcalde d'Escó, que en el moment que es va trobar molt sol, sinó que tota la població va acompanyar i va acompanyar amb una sobrietat immensa, i això és el que ens hem de quedar. Som capaços de, evidentment, no hem de badar i no hem de permetre que les coses se'ns vagin de les mans, al contrari, no? Per això l'exigència ha de continuar, i amb aquesta línia, doncs, jo crec que podem superar qualsevol repte.
Crida l'atenció, no?, que amb tants anys d'indústria nuclear aquí al territori i que l'assignatura pendent, vostè mateix ho han remarcat, i altres alcaldes del territori, siguin sent els plans d'emergència. Demanaven, sense anar més lluny, fa uns mesos davant del Parlament, que una part d'aquest impost nuclear que ha de revertir al territori vagi directament cap a en aquesta línia, pels plans de seguretat.
Sí, per una cosa, per dos diria jo, per una cosa, en primer lloc, a veure, són uns ingressos que arribaran, diguéssim, generals o propis a la Generalitat per a poder fer un ús determinat d'ells. És molt bo també que des del Parlament s'hagi entès per part de tots els grups polítics que té que haver una dedicació als municipis o a les àrees d'origen d'aquests impostos. Però és que per una altra banda, hem de reconèixer que, a veure, les centrals nuclears al nostre país, a Catalunya, han estat sempre estigmatitzades, l'estat d'Espanya també. Mm-hmm. En canvi, a l'hora de gratar, no? A l'hora de rascar, a l'hora de buscar beneficis, sembla que ens agafem a les centrals nuclears com, bueno, jo entenc igual que qualsevol altra cosa, no? Però també, llavors clar, si no les volem, no les volem i punto. En canvi, si les tenim, les han d'aprofitar, i és el que hem dit sempre, nosaltres no les vam posar, les centrals nuclears, com vam néixer i com aquell que diu, ja estaven aquí, i no les van imposar, a més d'una forma allò de nit, i amb alevosia, no? Bé, bueno, doncs pues ja estan, però aprofitant-ho, i què? Doncs pues ha sigut un motor. La Ribera d'Ebre no seria el que és si no hagués estat per les centrals nuclears d'Escó, i així a molts llocs. I per què? Pues perquè això, a l'ombra d'aquesta iniciativa, permet moltes altres de desenvolupament, que són les que realment hem de hem d'aconseguir que s'arrelin, perquè capacitat n'hi tenim molta. El problema és que quan hi ha algo que tan potent que empara, no?, que dona supluig, ens adormim una mica en els nostres llorers, no?, i en canvi pues, tota l'emprenedoria, tota la iniciativa, sobretot de la gent jove que ja ha entès perquè no n'hi ha per tots i que s'han d'espavilar, pues, això és el que ara està forant. I per això dic que és molt important aquest canvi generacional, i és un canvi... Pot ser senzill, però ha de ser i serà, jo estic segur, molt efectiu.
Però deu estar d'acord amb mi en que s'ha de posar fil a l'agulla amb arreglar això del tema dels plans d'emergència
Correcte.
Nuclear. Sobretot, per exemple, molta gent no deu entendre que un municipi com Ascó, no?, que viu de l'energia nuclear amb aquesta empresa que hi conviu, que no tingui el que deia vostè fa unes setmanes, un simulacre anual de la població en cas d'emergència.
Clar, a veure, jo he dit sempre també que un simulacre és necessari, per què? Perquè amb això s'aconseguiria fer habitual un comportament encertat, educat, format, respecte davant d'una emergència. En aquest cas perquè tenim nuclear, però parlem del sector químic, que ahir mateix es feien proves, i bueno, sí. és una manera de mantenir, diguéssim, amb certa atenció, també atenció a tota la població, perquè al fi i al cap els plans de seguretat estan indicats sempre per la protecció de la població, no? Però clar, si van passant els dies i ens preocupem pues, només de lo que és diversificació econòmica, de guanyar diners, de materialitzar les coses i tal, i en canvi no ens preocupem, perquè certa cultura també ens falta, vull dir, nosaltres... el nostre país, la nostra població no són joves en democràcia, són joves en cultura de seguretat, fins i tot en prevenció i seguretat laboral. No fa tants anys, això va començar, me'n recordo, l'any 96 com algo novedós, i bueno, pues tot això és una qüestió cultural, de maduresa també, de bueno, pues ho hem d'anar fent. Què passa? Que han passat molts anys i una mica el llegir ens ha fet part de l'escriure, no? Una mica no. Bé, pues ara hem de reivindicar. I jo, a més, conec molt bé el pla d'emergència interior d'una planta i sé la rigidesa i la disciplina en la qual se du a terme. En canvi, a l'exterior sembla que això no n'és amb nosaltres, quan realment la protecció és per nosaltres.
Exacte.
I això és el que jo no he entès mai, i com a alcalde no podia permetre que això caigués en l'oblit. Evidentment que és una assignatura pendent, una de tantes que em quedaran, però almenys he aconseguit conscienciar la població i a molts alcaldes de la zona que no estan centrats, diguéssim, en escola, perquè cadascú té les seves responsabilitats locals, pues han entès també i s'han afegit amb aquest càrrec, coi, pues és veritat, hem que vetllar perquè això sigui una realitat, no? I aquí jo crec que ens va pues, la seguretat de tots, no?
El que no ha agradat gaire amb l'últim any ha sigut unes crítiques que arribaven des del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, d'aquesta reducció de les aportacions d'ANAP a la comarca. També s'ha criticat força, diuen, des del Consell Comarcal, de que quan es contracta gent per als períodes de recàrrega, la contractació del territori no sigui més elevada.
Bé, nosaltres compartim al 100% les crítiques i les inquietuds i també el desencís del Consell Comarcal, perquè amb el Consell Comarcal estem representats tots els habitants de la Ribera d'Ebre, que són 24.000 i escaig, no? Aviam, potser el problema ha estat en que entre tots no ens ha pogut enfocar. Jo, des del seu dia, Ascó va ser el primer municipi de la Ribera d'Ebre que va rebre les retallades en aquesta línia, retallades, diguéssim, extres, socials i demés, que havíem aconseguit lligar bé amb la central nuclear, no? Perquè per la via impositiva hem arribat fins allà on podíem arribar. Per tant, igual que la resta de pobles d'Espanya, que no són tants, perquè, bueno, pues, estàvem molt desfasats, no? Tot plegat, no? Bé, dit això, una cosa és el tema impositiu, el tema econòmic i demés, com qualsevol altra indústria al nostre país, però sempre hi ha d'haver una relació entre el que és el món actiu, el món punter, i la central nuclear n'és, vull dir, és un gran, diguéssim, motor, que a més innovador també, no? Perquè no és una cosa estanca de monuments i estàtica. En canvi, no ha sabut guanyar-se el carinyo social de la gent de la població, perquè per altra banda és una necessitat que té, perquè és una indústria una mica estigmatitzada, no? Com deia abans. Per tant, aquesta és una assignatura pendent. Jo això ho he dit, passa que jo no acostumo a dir les coses allò urbi et orbi perquè se n'entén tothom. Jo crec que és prou evident, no seré jo que faci despertar, però és evident que aquesta assignatura no l'hem sapigut entre tots plegats, ja m'hi poso jo el primer, reconduir-la, però jo ho he intentat. I la direcció general ho sap de la central nuclear i els companys alcaldes que em coneixen també ho saben. El que passa que, claro, al final també ens veiem molt petitets davant de tot això i fem el que podem, però està clar que això s'ha de conduir. probablement no només, i en tot, bueno, dic probablement, en tota seguretat, no només amb el tema econòmic, que potser és el que més mal fa, i en aquest moment de crisi, on realment aquests recursos econòmics es dedicaven a qüestions socials fonamentalment, no? I de promoció econòmica i de més, no? Bé, de desenvolupament, que per altra banda és una assignatura pendent en la nostra àrea també, no? Com diem. Bé, però és que en altres coses, la relació social, tota la cobertura, l'empara de les relacions internacionals que poden venir des de vindre, davant de grans empreses que tenen, com Enel, per exemple, que té la seva seu a Roma, i en canvi, pues, aquí a Escó no ha vingut mai. Això és impresentable, vull dir, ells ho saben. Bé, bueno, pues, és la seva elecció, però em sap greu, perquè tenen gairebé el major actiu de la seva compte. Aquí a Espanya la tenen a Escó, i entre Escó i Van de Llors, pues, ja no ho diguem, i en canvi, pues, la veritat, quan venen aquí, no, gairebé no s'han presentat mai. Per tant, això no està bé. I Enel no va en aquesta línia. Té una política internacional allí on està ubicada molt, molt important, amb uns eixos molt ben vertebrats, té una fundació que funciona força bé, i en canvi aquí a Espanya i a Catalunya, i concretament a la zona d'Escó i Vandellòs, pues no han sapigut, o no han volgut, o no han pogut gairebé fer res. I jo crec que això ha sigut el seu gran fallo, i jo crec que això, pues, ho han d'aconseguir, perquè ojalà tinguem central nuclear per molts anys, tan segura com és avui dia, que cada vegada ho serà més, jo estic segur d'això, i hem d'aconseguir, pues, que aquest arreglament i aquesta relació sigui cada vegada més forta i més duradera, no?
Bé, deixem ja la nuclear i centrem-nos en d'altres temes que també afecten al municipi. Tenim uns 10 minuts encara d'entrevista, senyor Vidal. M'agradaria parlar d'actuacions que estan en marxa o que es posaran en marxa durant les properes setmanes, com per exemple, darrerament s'ha posat molta èmfasi amb la part arqueològica, amb la restauració de la Torre del Castell, que s'ha iniciat, si no recordo malament, durant les darreres setmanes.
Sí, a veure, una cosa és el que es veu i l'altra és el que es fa, i fins i tot hasta que comença a prendre forma i ritme, no? Nosaltres, evidentment, amb l'important increment de pressupost que hem tingut, ens ha permès atendre moltes situacions que feia molts anys eren reivindicades, no? Com per exemple aflorar el patrimoni, i també, pues, reforçar tot l'aspecte de costums, no? De tradicions. Haig cometre, per exemple, pues, una realitat de l'actiu intangible de la cultura i activitats morisques al poble d'Escó com a únic actiu intangible a Catalunya, no? Atorgat per la Generalitat. Això va ser aquí al Consell Comarcal Móra d'Ebre l'any 2010, al novembre, si no recordo malament, amb el conseller Huguet. I allò, pues, evidentment, pues, clar, marcava un tret de sortida a tota una sèrie de qüestions que, bueno, pues, fins al moment no s'havien pogut acabar de materialitzar. En això també, pues, tot el relatiu a lo que és diversificació econòmica, a l'arranjament de diferents indrets, diferents maneres de fer, organització, la càrrega de treball que deia abans, portar un canvi, diguéssim, una gestió de 6 milions d'euros, que és quan jo vaig entrar a l'Ajuntament, a passar una gestió de 15 milions d'euros, que és ara quan estem en aquest moment. Pues això requereix un gran esforç per part del personal, funcionari, laboral, de tot tipus, i tots els reforços exteriors que això necessita per posar-se al dia. La participació, com deia abans, govern obert, tot això ha implicat un gran esforç que en aquest moment encara està creixent. I jo estic molt content perquè tots els empleats de la nostra Ajuntament, que són molts també, jo crec que tots estan fent el seu esforç, i cada vegada estem aconseguint més aquesta implicació. Per tant, hi ha moltes coses que les hem abordat ara i comencen a sortir, però és que el ritme ja està posat. Els estem a la web ara, ja penjat des de fa gairebé un any, gairebé, potser fa 6 o 7 mesos, potser encara, perquè el temps passa molt de pressa, però el Pla d'Acció Municipal, ja hi ha una guia molt important, perquè allò no és un escrit de voluntat, sinó és un programa. És un programa que, a més, està viu, es canvia, s'avança, s'escurça, s'apara, es planifica, i se corregeix cada vegada que faci falta, és viu. Per tant, aquesta és una guia molt important. Clar, materialitzar tot això, pues, ara començant a aflorar coses, per exemple, pues, les castells. No es podia fer res perquè era privat, era impossible fer res. Una vegada s'ha aconseguit patrimonialitzar-lo com a bé públic, pues, han pogut respectar la seva condició de bé cultural d'interès nacional, i fer-li les tasques que toqui, tant per conservar-lo, rehabilitar-lo, jo diria que més mínima expressió perquè aguanti i no sigui un perill, com és el cas, com per després descobrir tota aquesta història que ens està sortint, perquè cada vegada com més gratem, més coses surten, no? Per tant, vol dir, això és la nostra identitat, Els nostres avantpassats van fer allò, i ho van fer per un perquè, comprendre aquesta realitat i respectar-la sobretot, i donar-la a conèixer. Això és un deure que no podem eludir. No seríem fidels als nostres arrels si no féssim això.
M'agradaria que m'expliqués ràpidament una mica en què consistirà aquesta obra del nou complex lúdic i esportiu del municipi, en què es volen tapar les piscines, no? Fer que siguin també per a l'estiu i per a l'hivern. És que ràpidament una mica en què consistirà aquesta obra.
Bé, aquesta obra, dir ràpidament, és bastant difícil, perquè fa gairebé 7 anys que estem treballant amb ella i tal. Però jo vull dir amb això, de que de vegades cal paralitzar les coses, cal i aprofitar les oportunitats que es donen, per exemple, la crisi, per exemple, per replantejar-se les situacions. I això a nivell de Catalunya ho coneixem, que ha passat a molts llocs, i nosaltres el que vam fer va ser començar amb una idea, que és la idea que havia aleshores, i la que manava, per exemple, el Consell Català de l'Esport, complint fil per randa, assumint una instal·lació que estava trucant en el seu dia a Flix, que Flix no va poder acudir i que va cedir gentilment a la capacitat que tenia ESCO, i van regularitzar el mapa d'instal·lacions municipals d'ESCO d'acord amb el Pla d'Instal·lacions Esportives de Catalunya, d'acord? Bé, a l'hora de cometre això, la crisi va aparèixer de forma galopant, no? I automàticament se va complicar tot moltíssim, no? Lluny d'abandonar el projecte, el que ha fet ha sigut reconvertir-lo. I, a més, aprofitant, com deia abans, l'oportunitat que tenim de la participació ciutadana, una de les propostes que neixen de la participació és un alberg municipal, que fa, històricament fa molts anys, que això venim darrere d'ell, no? També. Bé, vam aconseguir unificar aquest complex amb aquesta instal·lació. Per què? Perquè sabíem que això podria dinamitzar millor. Per tant, el que han fet ha sigut reconvertir aquesta instal·lació i aprofitar al màxim també el que deia abans, els recursos que tenim. Per tant, han deixat davant de lo que seria una instal·lació purament esportiva, elitista, de competició, per passar a ser un complex, entre cometes, diem-ne encara esportiu, però sobretot lúdic, terapèutic, i a disfrutar per part de la població i per tots els visitants que tinguin l'honor de visitar-nos.
Una participació que també feu crida a la població actualment és amb una aplicació mòbil, que això està molt de moda actualment. Es diu Fes de Goig ESCO, i és perquè els mateixos veïns comuniquen al consistori municipal, no?, les diferents incidències que es vagin trobant a la via pública, han de fer una fotografia, no?, i a través d'aquesta aplicació s'envia.
Molt bé. Bé, aquest és un pas més de la participació ciutadana i sobretot aquesta implicació que deia abans que hem d'aconseguir, no? Perquè al final som tots els mateixos. Ens veiem, un va a treballar a l'Ajuntament, l'altre va a treballar a la botiga, l'altre passeja i esteu allà. Què passa? Que de vegades, per molts que siguem i per molt ben organitzats que estem, no ho veiem tot. I de vegades tampoc donem la prioritat a les coses que creiem, no? Perquè una cosa és qui pateix, o que se n'adone. Pues mira, aquesta bombilla fa 2 setmanes que no llueix, que no la canvia ningú. Què fan els de l'Ajuntament? No, els Ajuntament treballen i molt. El que passa que aquella bombilla, per la raó que sigui, pot ser 15 dies sense canviar-se. Però això no pot ser. Creiem que no pot ser. Com ho fem perquè això, que creiem tots que no pot ser, s'acabi arreglant, s'acabi escometent? De moltes maneres, ajudar-nos una mica d'aquests mecanismes, d'aquests procediments, d'aquestes oportunitats que no n'hi ha, les noves tecnologies de la comunicació, que ens faciliten moltíssim aquesta feina. I fixa't, en lloc de tindre un supervisor d'instal·lacions, o tindre uns responsables de brigada que se preocupen, etc., uns vigilants que fan la seva funció i tal, tenim ara 1.700 observadors que ens tenen al segon estaner informats de tot el que passa al poble. Bé, això és un luxe que no podíem deixar perdre, i a més amb un cost zero pràcticament, i ens permetrà optimitzar el funcionament i sobretot la implicació i aquest contacte entre persones que veuen la incidència i aquelles que l'arreglen, perquè gairebé a vegades, últimament ja gairebé aconseguim que tan pront arribi la notícia segons quina qüestió, escolta, mira, vés a fer allò que és un 5 minuts i tal que acaba d'arribar, i potser la senyora que acaba d'enviar la foto quan marxa, volta la casa, torna enrere i diu, mira, estan aquí. Això passa i pot passar perquè la tecnologia ens ho permet, i sobretot aquest grau d'implicació entre població i gestors de lo públic.
Hem d'anar acabant, m'oblidava de preguntar-li com està el tema de les obres del pla de restitució del municipi que vostè mateix criticava fa uns mesos.
Sí, la veritat que ha estat vergonyós, perquè han faltat a la paraula les grans institucions del país, també les catalanes, i al final una mica les catalanes s'han deixat una mica prendre el pèl també, perquè l'actitud de Comet ha estat inexplicable. De fet, no han pogut explicar quina ha estat la situació després de tindre contractat o ser adjudicada la contractació dels pous d'ESCO des del abril, crec que el març de l'any passat, fins ara no puguin començar, o no no comencin, no? Deixem-ho estar com ha arribat fins a aquest punt, no? Però està clar que, evidentment, hi ha uns condicionals mediambientals que s'han de respectar, està clar, però també hi havia uns terminis, uns espais de temps que estaven especialment dedicats a fer aquestes feines i, a més, estaven planificats perquè es poguessin fer en aquests 5 o 6 mesos que l'Àguila o Cova Barrada pues, no nidifica, no? Per tant, això, si no es fa, no es planifica bé, com deia abans, pues, passen oportunitats i després passa el que passa, no? I arribat al punt de que nosaltres, des d'Escó, hem fet un exercici de responsabilitat des del primer dia, molt abans de que es comencés a parlar de treure llocs de Flix, quan només es parlava dels plans de seguretat que vam ajudar que es fessin el Procicat, que fos un pla realment assumible, d'altres coses, aquestes obres de restitució són degudes a que Escó el seu dia va dir, escolteu, les coses, els mitjans de seguretat destinats per a assegurar la protecció de les persones han de ser realístics, reals, si no, no ho poseu, això. Perquè serà pitjor per tots i ens enganyarem, no? Pues totes aquestes instal·lacions i demés són fruit d'aquesta posició. Nosaltres hem contribuït a que això sigui una realitat, però també té nassos, no? Té gràcia, no? I sap greu que al final te quedis l'últim, com aquell que diu, que sent el primer poble que rep les aigües, quan realment el que has fet ha sigut sempre treballar per aconseguir que hi hagi una realitat efectiva de seguretat sobre la població, que és el que ens ha de preocupar sempre.
Senyor Vidal, ho hem de deixar aquí, ens queda tan sols un minut. No sé si té temps per a fer-me una visió de futur per al municipi d'Ascó, com li agradaria que fos el municipi?
Bueno, pues jo ho tinc molt clar, sempre ho he vist així, no? Sobretot un poble, ha de ser un poble, una població, que ja ho és, oberta, capaç de treballar sense mirar etiquetes ni propòsits ni interessos, sobretot interessos particulars, sinó intentant sempre aconseguir aquesta benedicció que diria que és el fet de treballar per interès general. Aconseguir-ho no és fàcil, però és un objectiu fonamental perquè el sistema democràtic avanci i sobretot, com deia abans, basat en la participació, perquè això genera confiança i la gent el que necessita és confiar, perquè amb la desconfiança no es va enlloc.
Senyor Vidal, moltíssimes gràcies per haver-nos visitat avui en aquest darrer fil directe i que tingui molta sort també en aquesta nova etapa que començarà a partir del mes de maig. Gràcies.
Moltes gràcies a tots vosaltres.